Pues más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:45 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres en un dia de retorn a la normalitat. Ja portem bon matí d'aquests espessos, d'aquests mandrosos. Ostres, després d'uns quants dies d'aturada, dius... No per mi, eh? Jo ahir ja estava aquí. Ja fent feina, mitja COPE Catalunya estàvem fent feina ahir, que era un dia per xerrar. Però avui, hi ha diverses coses. La primera, i això ho comentarem perquè després parlarem amb l'Emma Viudes, porteu del sindicat SAPME de Mossos d'Esquadra. La primera és que no hi ha hagut cap víctima mortal a les carreteres catalanes durant aquesta Setmana Santa. I això és una notícia. Això és una notícia. I després... Dins d'aquest retorn a la normalitat, avui ha estat el dia escollit per una reobertura clau de part de Rodalies. És a dir, i entiéndase, la R4, que ha començat a funcionar després de 77 dies... ja sabeu que pel tram de Gelida, per l'R4, només passaven mercaderies i trens regionals. Els Rodalies no passaven, estaven allà. I també la R1. La R1... que ha restablert el recorregut complet entre Maçanet i l'Hospitalet del Llobregat. Abans havia de parar a Blanes per fer transport, perquè ahir també hi va haver un esfondrament important. Bé, tot això va posar en el seu moment de manifest els problemes que teníem a la xarxa de Rodalies. Els problemes. Que mica en mica sembla que van tirant. Imagineu com estava la cosa, eh? I encara queda. Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
Què tal?
Tu utilitzes l'R4?
Utilitzo l'R4. I ha estat una sorpresa, això.
No t'ho esperaves?
No s'havia anunciat de forma oficial. De fet, la primera comunicació ha arribat cap a 7:45. O sigui que al principi, a l'inici del servei, els usuaris no sabien res. I ha estat una autèntica sorpresa. S'havia dit, però clar, com no hi havia anunci oficial per part de la companyia...
Jo crec que ho han fet amb la boca petita, por si acaso.
Per veure com funciona, no?
No direm res, ho posem en marxa, no diem res, per si ha que passa qualsevol cosa.
Bueno, el cert és que, de moment, tot va funcionant. Després de 77 dies, efectivament, s'ha reprès als usuaris. Fins ara només passaven convois de mercaderies i alguns regionals. Els usuaris de Rodalies havien de fer el trajecte per carretera entre Martorell Central i Sant Sadurní, i el desbloqueig es va produir, o s'ha produït, després d'un acord amb sindicats, com Comissions Obreres, UGT, el SAMAF, que la setmana passada van donar llum verda als nous horaris i serveis, els anomenats gràfics de línia. Tot plegat després que Adif ja confirmés a mitjans de mes de març que la infraestructura estava reparada i la doble via operativa a Gelida. Però sense aquest acord laboral no es podia reprendre el servei. De fet, en un primer moment es va anunciar que el 16 de març
començaria.
Es restabliria el servei, però no, encara hem hagut d'esperar gairebé un mes més. L'origen de la crisi es remunta al 20 de gener, quan un despreniment va provocar un accident mortal entre Gelida i Sant Sadurní. El maquinista, de fet, només va tenir 5 segons per reaccionar, no sé si... Us en recordeu una mica la pel·lícula, va caure el talús i, clar, i de seguida es va trobar amb les pedres, no? I va xocar. Un dels treballadors en pràctica, de fet, un maquinista de 27 anys que viatjava a la cabina, va perdre la vida. I a partir d'aquí, ja ho apuntaves també, es va desencadenar una crisi sense precedents a la xarxa ferroviària, amb suspensions totals del servei, reobertures fallides, incidències tècniques i protestes dels maquinistes que denunciaven manca de garanties de seguretat. I per això ara els maquinistes tenen veu i vot, per dir-ho d'alguna manera, a l'hora de reprendre el servei. Perquè, clar, són els que es troben moltes vegades amb tots aquests problemes.
Són la primera línia de defensa, exacte, per dir-ho d'alguna manera.
I, doncs, això, aquest matí ja s'ha reprès el servei, la línia R4, una línia de 143 quilòmetres amb 40 estacions, que uneix Manresa amb Sant Vicenç de Calders, tot i que encara el tram entre Manresa i Terrassa Estació del Nord encara hi ha autobusos llançadora, que tampoc està completament restablert, efectivament. Ara bé, hi ha confiança entre els usuaris? Doncs a mitges. Hem parlat amb alguns usuaris que habitualment agafen la R4 ja Gelida. És el cas de l'Antonio, i veritablement diu que té poca confiança.
Bueno, suposo que encara tindran contracte amb els de busos, si no, no estarien aquí. I tinc la mateixa confiança de sempre en Renfe.
Ja...
Tinc la mateixa confiança de sempre en Renfe. Renfe. Que pel to és poca o poca ninguna.
Cap, sí.
Poca o ninguna.
De fet, és que quan vas a l'estació sempre vas amb aquella cosa de ai, sortirà ai? O no sortirà?
Haurà passat ja? Sí. Haurà avançat? Anirà amb retard?
Bueno, avançar no crec. En tot cas, el d'abans, que ha vingut amb molt de retard...
Desapareixerà
dir...
del tablero?
Que això també és un altre, eh? Desapareixen trens. Però hi ha qui diu, mira, que el bus, com a mínim, el que unia aquest tram entre Martorell Central i Sant Sadurní d'Anoia, tenia una gran virtut, i és que era puntual. O sigui, hi ha gent que prefereix l'autobús precisament per això. Perquè com a mínim era
fiable.
Puntual i fiable, efectivament. I ara, doncs, és el que reclamen els usuaris de la línia R4, més puntualitat. Ho deia el Nel.
Vaig cap a Martorell i no ho sabia. He arribat pensant a agafar el bus, que per mi és molt millor que el tren, perquè arribes sempre a l'hora. I quan van dir que funcionava el tren, pues, m'ha semblat una mala notícia, la veritat.
Pel que fa a la R1, també recuperen les freqüències en aquesta línia. Tot plegat forma part d'aquest acord per arribar fins al 8 trens per sentit entre Barcelona i Mataró en hora punta. Renfe ha indicat que, a causa de l'ampliació de l'horari de manteniment de la infraestructura per part de DIF, es manté transport alternatiu per carretera entre Blanes i Maçanet-Massanes a les darreres i primeres circulacions del dia, i també s'adapten als horaris de la R2 Sud a les obres que DIF executa entre Garraf i Sitges per millorar la qualitat del servei. En concret, s'incrementen les freqüències entre Granollers Centre i Castelldefels per millorar també la connexió ferroviària en les relacions amb Barcelona, a més d'augmentar l'oferta pels viatgers dels regionals que utilitzen el Prat de Llobregat com a punt de transbordament. I això sé que t'ha afectat.
No, jo vaig al Prat, jo soc del Prat, però surto de l'estació i veig allà els autobusos com esperen, que per cert està bastant ben organitzat, tot s'ha de dir. És una qüestió ràpida i de... Bé, que ho han muntat bé en aquest cas, eh? Gràcies, Yolanda. Parlem ara... la Yolanda ens estava comentant, o ha comentat, el fet de que ara els maquinistes ja tenen veu i vot davant de tot això. I és cert, perquè són els que van a la cabina i són els primers que veuen si hi ha alguna cosa a la via, si hi ha algun problema. El primer cop de vista ja ho fa el maquinista. Parlem amb el senyor Francisco Cárdenas, ell és maquinista i responsable de UGT del Grupo Renfe. Francisco, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Gracias. ¿Hay normalidad en esta R4?
Esperemos que sí, lo que hemos acordado es normalidad prácticamente absoluta. Debería de ir bien, no tiene que haber problemas, si la vía está en perfecto estado y no genera retrasos. Lo que pasa es que no queremos ser, o sea, todo esto puede venir, algún retraso puede haber porque aún queda alguna obra por realizar. Se ha hecho la grande, se ha hecho la importante, ahora ya podemos pasar, pero las limitaciones de velocidad no están todas actualizadas. Pero bueno, esas son obras, vamos a decir, que se pueden ir arreglando pues cada noche 2, 3, 4 o 3, 4, 5, las que correspondan según la importancia, y podemos llegar a una normalidad en un tiempo muy corto de tiempo.
Claro, después de ver todo lo que ha ocurrido y el estado en general que había en Rodalías, quedan algunas obras, como tú explicabas, Francisco, a partir de ahora... ¿Qué medidas de seguridad se pueden implementar, sobre todo desde el punto de vista del maquinista, que es el que está viendo cómo está la vía?
Nosotros lo que tenemos son instrucciones por parte, le damos a los afiliados, a los compañeros trabajadores y maquinistas, y lo hagan los interventores, que cualquier cosa que vean o detecten, ¿vale?, la comuniquen. Y con las inspecciones nocturnas, pues que pares en el kilómetro tal, que sea, no sal, y se comprueba. Si hace falta que vaya un experto, pues va un experto y lo comprueba en esas inspecciones que se hacen. Eso es una cosa. Más luego, el otro tema, que es el tema de infraestructura, digamos, más grande, pues, repito, que no somos capaces de detectar cuando vamos con un tren si el muro, salvo que esté muy, muy, muy deteriorado, cosa que ya está todo, está todo ya visto, pero salvo una cosa muy, muy exagerada, no somos capaces de detectar si este muro está en buenas condiciones o no. Que eso es lo que nosotros pedimos a más largo plazo, que se haga una revisión de toda la infraestructura a carácter general, los expertos que saben cómo funciona. Yo creo que se han hecho muchas inspecciones, si no todas, espero que sí, pero prácticamente todas, que es lo que ha pasado pues con el túnel de Rubí, o lo que ha pasado con el tema de Yelida, lo que ha pasado ahí. Tenemos con el trozo que acabas de decir de Maçaneta Blanes, hay un derrumbe que era muy, muy, muy importante, y arreglar eso, pues fíjate, se ha costado tiempo. Entonces, bueno, pues hay cosas que se pueden hacer en poquito tiempo, claro, y cosas que son más prolongadas.
Claro, Francisco, esto es una fotografía clara del estado en el que estaba en Rodalías. Supongo que aún queda mucho por hacer, ¿no?
Queda, queda, queda. Sí, sí. Nosotros la vía no la tenemos aún en perfecto estado. Aquí todo el análisis que se ha hecho es a nivel global, lo importante, lo básico y lo imprescindible. Pues oye, yo sin ir más lejos, el otro día salía de Barcelona, esta Semana Santa, y veía que en la autopista habían cortado los árboles a ambos lados para que si cayera alguno no cayera en la carretera. Eso a nivel ferroviario, tan solo en las vías del R11, bueno, o subiendo a la Tour de Carol o las vías que van a por Bou, solo hay una faena que se tardará, pero que es imprescindible, porque hay ahí, somos una comunidad beneficiada en este aspecto, nos llueve bastante, tenemos una arboleda fantástica, pero no puede haber árboles de 15 o 20 metros a lo de la vía. Es que si cae y pasa un tren, es que... Entonces esto es cuestión de tiempo, que se vaya arreglando poco a poco, pero es una de las cosas pendientes, que aún está el riesgo inminente para cualquiera que vaya en un tren, que se caiga un árbol. Hace 3 semanas, si no me equivoco, 3 árboles continuados la misma tarde en una racha de viento que vino en la vía de Portbou subiendo. Pues eso puede volver a pasar otro día que venga otra racha igual o mayor.
Claro, no, no, y además que tal y como tenemos el asunto del cambio climático, se puede esperar episodios meteorológicos violentos que pueda ocurrir este tipo de cosa, de situación. Francisco, para acabar, desde el punto de vista de seguridad, ¿hay más tranquilidad desde el punto de vista de los maquinistas?
Desde luego, sin ningún tipo de duda. Estamos mucho más tranquilos, vemos que se están progresando, que están haciendo cosas, pero no podemos, digamos, bajar el pie. Hay que seguir y continuar denunciando lo que buenamente queramos a nivel interno para que se revisen las cosas. Y luego esa revisión de la gran infraestructura que hablábamos hace poco, ya no solo a nivel ferroviario, que eso también a nivel carreteras, etcétera. Es decir, aún no ha quedado claro en los informes que estamos viendo del tema de Lleida que esos muros los hizo en su día la autopista, porque la vía pasaba primero, luego pasó la autopista y se dieron por encima, si en 50 años los había visitado alguien. Claro, yo creo que por muy bueno que lo hicieran en su momento, por muy bueno que se haga hoy en día, pues 50 años son muchos años. Igual había que hacer, y ahí ya me voy más arriba a temas políticos, una ley que se revisaran estas cosas con unos periodos de tiempo mucho más... Sí. Claro, claro.
Claro. ¿Tú ahora qué le dirías a los usuarios de Rodalías? Que, pues, claro, entiendo que puedan estar desconfiados y tengan la mosca detrás de la oreja, ¿no?
No tiene más remedio, llevamos una racha mala, no, lo siguiente. Es decir, yo tengo claro que hemos estado en la peor época del ferrocarril en Cataluña desde que se inauguró la vía de Mataró, sin ningún tipo de duda. Nunca habíamos cortado unos días toda la circulación, ¿vale? Hemos estado en un momento increíble. Buscaremos el porqué, la falta de inversión, buscaremos las circunstancias, pero ¿qué no le dirían a la señora consellera para que cortara la circulación? Hemos de ver que fue una decisión muy responsable y que los hechos posteriores nos han dado la razón. Estaba esto hecho un cisco. El túnel de Rubí, fíjate cómo seguimos aún igualmente. Claro que esto no está arreglado, fíjate, los túneles de Garraf. Y aún queda mucho aquí, se había dejado muy, muy, muy de largo. Mucho dinero presupuestado, muy poco dinero ejecutado. Entonces se ha ido dejando un año una cosa, otro año otra, y al final pues se deterioran. Esto es como las casas que vas a veces a los pueblos y ves casas que están semiabandonadas. Pues la vía ha estado semiabandonada.
Pues señor Francisco Cárdenas, responsable de UGT del grupo Renfe de UGT, oye, muchísimas gracias por la charla y por las explicaciones, muy amable.
De nada, a vosotros.
Un placer. Bé, el cas segurament, i no sé si estareu d'acord amb mi, és que un cop triguin el que triguin, han trigat 77 dies en aquest cas, i parlaven de la R4, d'aquesta obertura parcial de la R4, està bé, 77 dies, com si són 90. Però un cop es reobri, un cop el servei torni a funcionar, que no hi hagi una altra parada per... No, se'ns ha oblidat, hem fet, no hem fet. Que un cop es faci, es posi en marxa per no marejar la gent. Aquesta seria el què i una bona base per començar a tenir confiança en el servei. No marejar la gent. No funciona, o estem fent obres. Vale, el temps que calgui, per la millora, perquè són obres que duraran. Vale. Però un cop comencem, comencem de debò. Bé, de seguida en parlarem de gimnàs medicalitzat, parlarem amb Inscor per parlar de problemes de cor, i després parlarem de, encara d'aquesta bona Setmana Santa en qüestions de xifres turístiques, i concretament d'un aspecte que ja fa temps que es veu venir, el boom del caravaning. En parlarem de seguida, de tot això, si és una realitat i de què va. I sobretot el glamping. Sabeu què és el glamping? És el glamour i càmping. És una barreja de paraula que parlarem del concepte. Però abans, com deia, parlarem del gimnàs medicalitzat per controlar el cor, i per això està INSCOR. INSCOR és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A INSCOR saben com fer-ho i cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i, a més, tots els estudis necessaris. I el que és més important, que ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan tu ho necessites. Això està clar, ràpid, sense demores. Tota la informació al web inscorbcn.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
El mejor momento para pagar menos IRPF no es cuando haces la declaración, es justo ahora.
Porque ahora es el momento de comunicar cuáles son nuestras circunstancias personales.
España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. ¿Cómo se pone puertas al campo, Javier?
Es muy difícil. Técnicamente no es que Internet tenga una puerta, ahora te van a poner un portero.
¿Tú ahora mismo puedes hablar con José Antonio en Esperanto tranquilamente?
Y es mi pofas.
¡Ay, qué ha dicho!
Sí, José Antonio,
con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Desde redes sociales hasta juegos online, aplicaciones que pueden resultar adictivas. Es lógico porque están creados para eso, para que no se levante el dedo de la pantalla. Todo dirigido a chicos y chicas que no son conscientes de lo que les pasa. Bueno, chicos y chicas y adultos, a pesar de las advertencias.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda afónica. Muy buenos días.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de la semana.
¿Y quién dice esto?
Pues lo dicen desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea. Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de salut cardíaca i mireu, avui parlarem del gimnàs medicalitzat. Alguna vegada aquest terme ha sortit aquestes setmanes aquí al programa, perquè un gimnàs medicalitzat no és un gimnàs convencional. No, evidentment, ja la pròpia paraula ja ho diu, la descripció, no? Sinó que és un gimnàs d'un centre especialitzat on l'exercici es fa sota control mèdic. Vull dir, és una definició claríssima en aquest cas. Però expliquem què és això, expliquem què és un gimnàs medicalitzat i per què funciona i on s'aplica. Parlem amb el doctor Guillermo Oller, que és director mèdic d'INSCOR, que és el centre de salut cardíaca de referència a Catalunya i que tenen un gimnàs medicalitzat. Doctor, buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, Cruz. Buenos días, ¿cómo va todo? Bien.
Bien, espero que tú también. Bueno, la definición creo que en sí está clara, te queda más o menos claro lo que es un gimnasio medicalizado, que es un gimnasio con médicos, básicamente sería esta definición, sí. muy básica, ¿no? O para médicos, es una cuestión básica, ¿no? Pero en INSCOR, ¿qué es exactamente un gimnasio cardiológico medicalizado?
Vale, bien, esto es un gimnasio, es un lugar en donde la gente realiza actividades físicas con un entorno médico, con controles cardiológicos y programas adaptados para cada paciente, ¿no? Está pensado en aquellas personas que tienen múltiples factores de riesgo cardiovascular, como hablamos en otras entrevistas, pacientes que han tenido infarto, que se le hizo cirugías cardíacas, bypass ortocoronario, sustituciones valvulares, pacientes que tienen arritmias, insuficiencia cardíaca, o pacientes que necesitan hacer actividad física o síncope, por ejemplo, pero con seguridad. O sea, esto lo que quiero transmitir no es un gimnasio convencional, porque el gimnasio, el entrenamiento está supervisado por profesionales sanitarios, un cardiólogo, un rehabilitador cardíaco, y se adapta a cada situación de cada persona, ¿no?
Ajá. Bueno, ¿en qué se diferencia de un gimnasio normal? Supongo que en toda esta atención médica, ¿no? Toda esta atención sanitaria.
Sí, a ver, los pacientes, la principal diferencia, como ya te dije, es que lo hacen en un entorno médico, no medicalizado. El paciente se entrena con una telemetría, con una monitorización. Esto es un aparato que va puesto en el pecho y vamos viendo los trazados electrocardiográficos en el monitor durante todo el entrenamiento, ¿no? Se controla la frecuencia cardíaca, se ve si tiene alteraciones del ritmo y se ajusta dependiendo de la patología. También se está viendo la tensión arterial en forma permanente y vamos viendo cómo va el paciente, ¿no? En nuestro centro INSCO, como ya te dije, se ve en tiempo real la actividad eléctrica del corazón mientras se hace la actividad física y si se permite adaptar el entrenamiento dependiendo el momento del ejercicio, ¿no? Aparte, si tiene algún problema, se permite actuar rápidamente y ponerle solución al problema.
Doctor Guillermo Oller, director médico de INSCOR, el centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña. Oye, muchísimas gracias por estas explicaciones, muy amable.
Muchísimas gracias, Cruz, y buenos días a todos.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat. Porque todavía te quiero.
La Setmana Santa ens ha deixat unes molt bones xifres en qüestions d'ocupació, de vacances. Sembla que restauradors, hotelers, estan tothom bastant content amb el tema. I sobretot estacions d'esquí, que no es veia una temporada com aquesta des de feia molts anys, molts anys. I amb un què? Dit això, cosa que no és cap secret, parlem de sembla la consistència de confirmació d'un boom. El autocaravaning, caravaning o autocaravaning, perquè han augmentat les matriculacions a Espanya i també la seva presència a les nostres carreteres i també la nostra presència als nostres càmpings. Realment, aquest augment és real, és tal qual. En parlem d'això i del glamping, que és la barreja entre glamour i càmping. És curiós això. Què és el glamping? Tu vas al càmping i això del glamping, què és? Què es busca amb això? És com reinventar una mica un sector potent dins del turisme, com serien els càmpings catalans, en aquest cas, no? En parlem amb el senyor Albert Casas. El senyor Albert Casas és president de l'Associació de Càmpings de Barcelona i gerent del càmping Vilanova Park. Albert, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Albert. Com ha anat la Setmana Santa?
Ha estat molt bé. Jo crec que ha estat molt bona ocupació, el temps ha acompanyat. I una mica amb la teva capçalera. Ja no sé si és parlar de boom, però sí que és cert que hi ha una tendència creixent del món del caravaning.
Això és. Quan parlava de boom, o sigui que hi ha una tendència a l'augment del caravaning, aquesta impressió és correcta?
Aviam, pensem que el món del càmping, quan parles de caravaning parles del món del càmping, bàsicament partim dels anys 60, no? I hi ha una trajectòria llarguíssima. I ja hi ha una gran trajectòria de sector d'activitat de càmping. Però sí que és cert que a partir de la pandèmia això va ser un punt d'inflexió en quin sentit? En el sentit de que molta gent començava per primera vegada a buscar experiències de vacances a l'aire lliure, entorns a l'aire lliure. El càmping és una d'elles, no l'única, però potser la majoritària.
Uh-huh.
I sí que és cert que molta gent va buscar alternatives de disfrutar de vacances, escapades, estades, en entorns d'aquest estil. Val? És cert que no tota aquesta experiència l'has de fer amb una caravaning, que seria una caravana, una autocaravana, una camper,
sí.
Hi ha alternatives de bungalows, però sí que una part d'ella doncs, han escollit aquesta modalitat. No? Doncs, sigui per via de compra o per via de lloguer, doncs una caravana, una autocaravana, o inclús el que hi ha molt avui en dia són noves vehicles adaptats, que són vehicles d'allotjament, que són aquestes campers, més o menys grans, que és una mica una petita adaptació d'un vehicle de passatge a un vehicle de un vehicle vivenda, que és l'autocaravana, que segurament són més grans i més complertes.
Escolta'm, i com s'adapten els càmpings? Clar, això va evolucionant, venen tots aquests aparells que m'estàs explicant, autocaravanes, campers, etc. I clar, el càmping s'ha d'adaptar. Com s'han anat adaptant els càmpings a aquesta nova realitat?
La veritat és que els càmpings ja estaven de molt abans adaptats a aquesta realitat, perquè la majoria d'ells tenen un percentatge elevat d'espai per a aquestes caravanes, autocaravanes que dèiem inicialment, que són un espai mètric que poden anar de 80 a 100 metres, on tu pots arribar amb el teu allotjament, tu pots posar el teu cotxe, tu podràs connectar-te a la corrent elèctrica que necessites per al teu allotjament, aquell allotjament que tu portes. Alguns d'ells inclús pots connectar una tuberia d'aigua per desaiguar l'aigua que tu fas servir internament dins la teva caravana o autocaravana, les que estan provistes de sistemes d'aigua. I al final, els campers no han tingut que fer res més. Senzillament és donar confort i qualitat als espais que tenim per aquest tipus de viatger. Però no és res que no féssim ja fa molts anys. Senzillament és que és l'evolució pròpia dels negocis, no? Que ens adaptem perquè cada cop els clients demanen més usos, demanen més confort, tenen noves necessitats, però no pel fet de ser caravaning o no caravaning, simplement pel fet de ser un lloc d'allotjament de vacances.
Entenc.
I tu, el teu client, per modalitat d'una, modalitat de l'altra, li has d'anar adaptant les teves instal·lacions.
Clar,
per evolució pròpia.
I perfil de visitants? Com és aquest perfil de visitants? Els que habitualment van amb camper o autocaravanes o caravanes? O és molt variat?
I has variat de fa temps, però sí que és cert que les noves generacions o gent jove, famílies, amb canalla petita, però no només, estan començant a experimentar aquest tipus de vacances amb aquest tipus d'allotjaments, no? Però hi ha molt tipus de client, és molt variat. Evidentment, a Catalunya, Barcelona, com a província, té molts tipus, molts càmpings diferenciats, si són de litoral, si són d'interior, i en tots trobarem usuaris de càmping, no? Majoritàriament són famílies, moltes del territori nacionals, però també tenim molts clients de càmping estrangers, de caravaning estrangers, bàsicament famílies, quan estem parlant de temporades com ara Setmana Santa fins a finals d'estiu i primers de tardor, però també a l'hivern, els que estem oberts, tenim viatgers de caravaning, que són bàsicament senyors sèniors, gent jubilada, perquè aquest tipus de modalitat de vacances ja de tota la vida l'estan fent servir i els hi segueix agradant.
Uh-huh.
I troben instal·lacions adaptades. La mateixa instal·lació adaptada que la tens a l'agost, la tens al mes de gener. I
d'acord.
Senzillament és saber captar aquest client. I bàsicament a l'hivern sí que són clients internacionals, sobretot del centre nord d'Europa.
I després...
De moltes nacionalitats diverses.
Uh-huh. Albert, i després m'agradaria parlar del glamping. El glamping és aquest terme que fusiona glamour i càmping, que és una forma d'acampar, no diré de luxe, però sí, amb moltes més comoditats. Es nota aquest fenomen del glamping als càmpings?
Sí, però et diré que és un terme utilitzat de fa pocs anys, no? Jo l'element glamping l'associaria amb aquest element una mica diferencial, que combina el que tu molt bé deies, l'activitat de càmping amb el fet de glamour, perquè són estèticament i a nivell d'usuaris són confortables i són cucatons, en podríem dir,
uh-huh.
Però no deixa de ser un allotjament fix, no? Diguéssim, amb unes característiques diferents. Però el bungalow que tenim una mica en ment, aquella casa de fusta, aquest element ja fa més de 40 anys que molts càmpings els van començar a utilitzar.
Doncs senyor...
No és un element nou.
Sí, sí. Senyor Albert Casas, president de l'Associació de Càmpings de Barcelona i gerent del càmping Vilanova Park. Escolta, gràcies per aquests 5 cèntims que ens has fet. Molt amable.
A vosaltres, a la vostra disposició.
Una abraçada.
Sempre que vulgueu.
Gràcies.
Una abraçada. Fins aviat.
Igualment, gràcies. Molt amable. Doncs aquest és el què. Quan busqueu una tenda d'aquestes de campanya, a un càmping amb el sostre transparent per veure les estels, o cabanes a un arbre, coses així, tot això entra dins del concepte glamping. Atenció, eh? Va, que de seguida parlarem d'economia, parlarem de lleis de segona oportunitat amb àrea jurídica global i després parlarem de seguretat i de l'actualitat policial amb l'Aima Viudes, portaveu del sindicat SAPME de Mossos d'Esquadra, amb una notícia de capçalera que crec que no... Bueno, crec que no hi ha hagut cap accident mortal a les carreteres catalanes durant aquesta Setmana Santa. I això és notícia.
Estás escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Llámales torpes, vagos o indisciplinados. Pero si tienes problemas, mejor no les llames.
Dígales que entre.
Voy para allá.
Especial Loca Academia de Policía.
¡Se metan en los meados!
Las cuatro primeras películas. El domingo a las 8:30 de la noche, en 13.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
La mejor forma de volver es hacer la compra bien con un 30% en todas las galletas y yogures. Canjeable en un cupón que te renta un montón. Válido en hipermercados y en carrefour.es. Y por ser socio del Club Carrefour, acumulas un 10% en tu cheque ahorro al repostar en gasolineras Carrefour. Hasta el 8 de abril.
Herrera a COPE.
COPE, Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad. La ley de segunda oportunidad es una ley que está salvando a personas y dándoles efectivamente eso, una segunda oportunidad. La ley es clara, es una ley que te permite dejar tus deudas atrás y empezar desde cero. En Área Jurídica Global son especialistas en ley de segunda oportunidad y si tienes algún problema con esto, ellos te van a orientar, te van a decir por qué camino tienes que seguir, si se te puede aplicar, si no se te puede aplicar. Y tenemos por aquí con nosotros a Javier López, de Área Jurídica Global. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar con vosotros y de explicar a todo el mundo esta ley, como muy bien dices, ley de segunda oportunidad que cancela hasta el 100% de deudas sin tener que pagarlas.
Uh-huh. Y Ariana López, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola a todos, muchas gracias por invitarme.
Bien, empecemos. ¿Quién se puede acoger a la ley de segunda oportunidad?
Pues el 99% de personas que nos llaman. Personas que tengan deudas, que se demuestre que no pueden pagarlas, que no tengan antecedentes penales por delitos socioeconómicos y que no hayan entrado en ley en los últimos 5 años, porque se tiene que repetir cada 5 años como máximo. 90% de personas o 90+% de personas que nos llaman.
De hecho, esto es cierto, 90+% de personas. El otro día una clienta se puso en contacto con nosotros porque hicimos una publicidad, bueno, en nuestras redes sociales vamos subiendo, obviamente, pues reels.
Tú eres
demás,
abogada,
¿no?
Spain.
Eso
tú
es.
Tú eres abogada Spain.
Pues
si la buscáis en redes, es abogada Spain, que explica cosas muy interesantes también, hay que decirlo, ¿eh?
Pues justamente el otro día comentábamos que Donald Trump, por ejemplo, ¿no?, que es una persona multimillonaria, se ha acogido a esta ley de segunda oportunidad, obviamente, en Estados Unidos.
Sí. Hace años.
Hace años, además, en varias ocasiones. Bueno, esta señora tenía una de sus trabajadoras de baja y tenía que pagar, pues, la parte correspondiente de la baja y un sueldo nuevo. Pues eso hacía que ya no le quedara el mismo dinero a fin de mes y que, por lo tanto, pues le dificultara todos sus pagos. Pues ha entrado en ley de segunda oportunidad. Y sí, no pasa nada.
Muchas las posibilidades, como digo, hay que quitar ese miedo porque la ley es muy estricta y muy clara. Tiene que demostrarse buena fe, pero bueno, nosotros la buena fe se predispone. Nos tienen que demostrar que hemos hecho algo adrede. Hombre, un señor que gana 1 millón de euros y dice, pues mañana digo que los pierdo y cancelo todo, pues hombre, de un mes para otro 1 millón de euros no se pierde.
No se pierden tan fácilmente, ¿no?
Pero, por ejemplo, un abuelo que avaló a su nieto para la compra de una vivienda.
Sí.
Ahora el nieto no puede pagar la hipoteca y le reclaman al pobre abuelo, que está cobrando una pensión de casi 2.000 euros, pero de golpe le reclaman 200.000 euros del aval. ¿Tiene 200.000 euros en la cuenta el abuelo? No, pues está en quiebra. Ley segunda oportunidad y le cancelamos el 100% del aval.
Área Jurídica Global, como estaban aquí explicándonos Javier y Ariana López, son especialistas en el tema. En la web encontraréis toda la información, areajuridicaglobal.com, areajuridicaglobal.com, y el teléfono 990-77-50, 990-77-50.
Decía, importante destacar que llevamos más de 10.000 personas que han entrado en ley y han cancelado sus deudas. Somos el primer despacho que hizo la primera ley de segunda oportunidad en España. Tenemos oficinas en toda España y pueden confiar plenamente porque sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Somos los pioneros de esta ley en España.
990-77-50. Javier, Ariana López, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias.
Herrera a COPE.
COPE, Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
És el moment de l'actualitat policial amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Imma, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel, gràcies.
Què tal la Setmana Santa? Com l'has passat? Bé?
Ai, sí, massa curta.
Sí, a vegades sí, es fan curtes.
Què t'he de dir? Ja, no. M'has preguntat tu.
Oh, no, què t'he de dir? Sí, jo sí que l'he trobat curta, mira.
Bé, tampoc volia...
Ferir, no? Ja no volies ficar el dit a la ferida. Bé, escolta'm, una bona notícia, i és que no hi ha hagut cap accident mortal a les carreteres catalanes, i això és notícia i bona notícia. Imma, què s'ha fet?
Doncs sí, és bona notícia, la veritat. I és una notícia que no donem sovint, per tant, bueno, molta alegria, no? Donar bones notícies en aquest programa, però sobretot aquesta, no? Que aquest pont o aquesta Setmana Santa doncs no s'ha marcat, no ha costat vides humanes, com a mínim a Catalunya, no? A banda dels dispositius de trànsit, vull pensar també que ha hagut una certa conscienciació, però sí que és cert que anem pel bon camí. En aquest cas, les dades que teníem era doncs això, que a data d'ahir a la tarda, com a mínim, no havia accidents mortals a les carreteres catalanes. Sí que ha hagut a les carreteres doncs, de l'Estat, que ha hagut 27 accidents, però bueno, com a mínim aquí doncs, ens hem de felicitar una mica per la feina de tots. També és important no remarcar la importància, valga la redundància, no, dels agents de trànsit, de tota la tasca ingent que fan, no? Ara, a poc a poc, estem tenint més efectius a les carreteres, o els tindrem, perquè ara tenim una nova promoció d'agents que iniciaran el curs de trànsit, per tant, també tindrem més presència policial a les carreteres, per tant, més prevenció, i això es traduirà en menys accidentalitat, segur.
Segur. Home, la mera presència ja és dissuasòria d'aquells sí. Que, perquè quan veus a vegades, ahir precisament m'estaven explicant de gent que va a 200 per l'AP7, vull dir que sí, que era un company meu que venia de fer el partit del Girona, diu, me adelantaron mínimo, iba a 120, estos iban a 200, una passada.
Sí, a més a l'AP7, no, que hi ha tants camions.
Correcte.
Vull dir que al final l'AP7 s'ha convertit en una via doncs, que pot haver també, a banda de fets delinqüencials, no? Que d'això en parlarem ara també, doncs pot haver una certa accidentalitat també per fer adelantaments doncs, amb poca visibilitat, encara que sigui autopista, però el fet de que hi hagi tanta circulació de camions també evidentment augmenta, no?, el perill a la carretera. Per tant, sempre diem el mateix, tranquil·litat, no?, i molta cura.
Bé, i ara que feia referència a això, que parlem d'això exactament, perquè el cos de Mossos d'Esquadra han detingut al Vendrell dos homes per robatori del tipus taloners. Això ha passat a la P7 a Tarragona. Explica'ns quin tipus de robatori són aquests, Imma.
Doncs és un robatori que és antic, que no és una cosa d'ara, que han hagut sempre, però especialment hi ha molta incidència a l'AP7, no?, que són aquests lladres que de manera molt organitzada i molt ràpida ataquen principalment a camions que porten mercaderia, en molts casos, no?, l'objectiu principal és mercaderia que tingui una sortida ràpida al mercat, com per exemple dispositius digitals o electrònics, no?, i aquells productes doncs, que siguin de molta demanda al mercat i que es puguin vendre ràpidament, que es puguin desfer d'ells, no? En aquest cas, els taloners doncs, el que fan és buscar camions que vagin a que vagin molt lentament o que estiguin directament aturats, descansant a les àrees de servei, aprofiten, normalment amb un cotxe robat alta gamma, no?, que puguin sortir corrent, molt ràpidament doncs, el que fan és, amb alguna arma blanca, amb alguna eina, fer un tall amb un dels costats del camió i endur-se doncs, total.
Carà.
El material que es puguin endur o obrir-lo de manera doncs, que puguin sortir corrent, no?, i a vegades aprofitant el descuit del camioner o que no ho veu o que té poca visibilitat o bé perquè està descansant també, que s'ha donat molts casos. I a banda dels taloners també ja sabem que tenim el mateix fet, no?, a les autopistes, no?, doncs a les mateixes àrees de servei, també buscant a turistes o buscant a persones que en aquest cas no són taloners, però és un modus operandi similar, no?, que busquen aquest descuit per obrir la porta i endur-se les pertinences de les persones que estan doncs, descansant a l'àrea de servei o repostant, etcètera, no? I també amb altres mètodes, com són els famosos punxarrodes,
sí,
que també n'hem parlat en aquest programa, que són aquells que punxen una roda, fan veure que t'estan avisant, no?, de que tens una roda punxada i quan t'atures al voral el que fan és directament i molt ràpidament obrir les portes i treure les pertinences que tens, especialment doncs, això, no?, cotxes doncs, turistes, que saben que després també, igual no per estalviar-se tota la feinada No, igual ni denuncien i passen desapercebuts. Mm. No? Per tant, bueno, són encara que l'objectiu és diferent, però són fets similars. No? Mm. Llavors, amb tot això, emmarcat amb la detecció de tot això, no? Estava el dispositiu Campai Pista, es diu, que és detecció d'aquestes persones que també són multireincidents, no? I es feia un patrullatge preventiu i en aquest cas doncs el que s'ha fet és detenir en aquest dispositiu a dos homes de 26 i 30 anys que el que feien és això, no? Robatori i furt d'ús de vehicle, el vehicle amb el que anaven a robar, atemptat als agents de l'autoritat perquè també van agredir els companys i resistència. Digue'm.
Ima, que moltes gràcies, que ho deixem aquí.
Ah, doncs la setmana vinent.
Una abraçada. Va, la una, continua explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja.